torna a la normalitat després de la jornada de fort vent a l'Hospitalet. Avui han obert les escoles i des d'ahir a la tarda diferents operaris han fet tasques per netejar parcs i places i atenent les afectacions de la ventada. L'escola Bressol Nova Fortuny ha continuat tancada i avui pel matí es continua actuant a la zona de Valvitge, on va caure un mur que va ferir de forma lleu a una dona. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquestes actuacions a l'Hospitalet el dia després de la ventada. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. El dilluns es posa en marxa una nova línia d'autobús per l'Hospitalet. Serà la línia M15 i fa el recorregut de Cornellà fins a la Diagonal de Barcelona, passant pels barris de Sant Josep, al centre de la Torrassa i Collblanc. Des de l'AMB afirmen que la nova línia servirà per treure pressió a la M12, la línia diurna més utilitzada, i que acumula diferents queixes veïnals. Canvia el format de la celebració del Dia d'Andalusia a l'Hospitalet. L'Ajuntament i la Federació Coordinadora d'Entitats Andaluses han dissenyat un programa que amplia el ventall d'activitats. A més, reparteix les propostes per diferents espais de la ciutat. El nou entrenador de l'Hospi, Sergio Juste, s'estrena aquest dissabte a la banqueta davant el Vilanova. No serà un partit fàcil, és un rival directe pel play-off que es troba només a un punt per sota de la classificació. Torna a la normalitat després de la jornada de fort vent a l'Hospitalet. Avui han obert les escoles i des d'ahir a la tarda diferents operaris han fet tasques per netejar parcs i places i atenent les afectacions de la ventada. L'escola Bressol Nova Fortuny ha continuat tancada i avui pel matí es continua actuant a la zona de Valvitge, on va caure un mur que va ferir de forma lleu a una dona.
Continuen els treballs de neteja i les reparacions de les zones afectades a la ciutat per la ventada d'ahir. El concessionari Toyota de la travessia industrial, al barri de Bellvitge, on va caure un mur de la part dalt de l'edifici i on una dona va resultar ferida lleu, els operaris retiren les restes de les runes. Un veí que aparca el seu cotxe en aquesta zona s'ha apropat per veure si ja podia accedir al pàrquing.
Entonces me encontré con la sorpresa de que había caído todo. Y fue cuando llegaban en aquel momento los bomberos y todas las personas que querían aquí. Claro, igual que yo, a coger el coche y no podían. He venido a ver si ya habían quitado algo para poder salir con el coche, porque tengo que llevar la mujer al médico también.
A l'avinguda Can Serra, a l'edifici E10, un arbre de grans dimensions va caure a causa del vent i diversos habitatges s'han vist afectats. Alguns dels veïns s'han quedat sense aigua calenta i tenen problemes per obrir les finestres. Està previst que en els propers dies els bombers, amb una maquinària especial, retirin aquest arbre.
Estamos afectados por la parte de atrás, ya que nos han caído un pino enorme, bueno, han caído en dos escaleras. El nuestro principalmente nos está afectando a los pisos primero y segundo porque no podemos abrir ventanas, rompió ventanas. Después el calentador también se ha quedado sin poder sacar lo que es para ponerlo en marcha. O sea, estamos sin agua caliente de esto y bueno, y estamos esperando.
Pues ayer sobre las 9 de la mañana, alrededor de las 9, hubo una racha de viento muy fuerte. Y oímos un golpe y la llamé corriendo a ella porque se oía entre mi piso y el suyo y era el pino que había caído. Y a ella le rompió las persianas y yo no puedo abrir nada, se ha quedado el pino apoyado allí.
Poc a poc, les brigades netegen branques, fulles i brossa acumulada a causa del fort vent. Les escoles i instituts han recuperat la normalitat a la ciutat després de la jornada complicada d'ahir.
Sí, el colegio supongo que estaba bien, no se han dicho nada, así que entiendo que las instalaciones no les ha pasado nada. Así que nada, a ver hoy cómo se presenta también. Me parece que han cancelado la rúa por la tarde porque da lluvias también, así que...
Ayer se presentó la jornada un poco los niños en casa. Suerte que yo solo trabajo los fines de semana y mi pareja estuvo teletrabajando y bueno, fue como un sábado normal. Se cayó un árbol delante de casa, que lo estuvimos viendo y tal, encima de dos coches. Y bueno, y hoy pues como un día normal.
L'excepció ha estat l'escola Nova Fortuny, que ha tancat avui per precaució, després que ahir caigués una coberta metàl·lica procedent del sostre del bingo continental de Collblanc al pati del centre. Aquesta mesura s'ha adoptat per garantir la seguretat dels infants.
I continuem amb les entrevistes als portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de l'Hospitalet per tractar diferents temes d'actualitat. Avui és el torn de Jaume Graells, el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa. Bona tarda.
Bona tarda.
Per primer cop s'ha aprovat el pressupost municipal aquí a l'Hospitalet amb una qüestió de confiança. És un recurs que ha utilitzat l'Ajuntament de Barcelona en diferents ocasions, però aquí a la ciutat mai havia ocorregut. Com valora que s'hi ha utilitzat aquesta qüestió de confiança i que el PSC no hagi trobat cap aliat per tirar endavant el pressupost en un inici?
De fet, ha tirat endavant, però no s'ha aprovat perquè no ha tingut majoria del ple. Jo és el que dic repetidament, no hi ha majoria de govern, també és veritat que no hi ha majoria alternativa, perquè és impossible que puguem sumar els qui som a l'oposició, perquè estem molt distants, no tenim res a veure, i per tant això obligaria a que hi hagués un nivell de consens. Però aquí el govern municipal està molt poc acostumat a arribar als consensos necessaris, i faltant-li només un regidor ha estat incapaç de que cap grup polític hagi donat suport a aquests pressupostos. Per què no hem donat nosaltres suport als pressupostos? Perquè pensem que no és la resposta a les necessitats que té la nostra gent i sobretot perquè són paper mullat. Són pressupostos que no s'executen. Des del que es preveuen els pressupostos i el que al final acaba passant no té res a veure. El 2024 va haver un superàvit de 54 milions i estem esperant les xifres del 2025, però aniran per aquí. És a dir, l'Ajuntament és incapaç d'executar els seus propis pressupostos. La meitat de projectes queden al calaix, hi ha una paralització administrativa que provoca tot això, i aquest és el mal d'origen. Nosaltres què vàrem fer? Diem, com no sou garantia de res, com aquests pressupostos és paper mullat i no ens podeu comprometre a executar cap projecte ni a respectar res, com a mínim, un dels temes que més ha perjudicat a la ciutadania, que és el tema del nou rebut d'escombraries, doncs plantejar una reducció de l'IBI per compensar l'increment que abans es pagava amb l'IBI d'escombraries, com ja hem dit moltes vegades. No hi ha hagut manera. I, a més, el que haig d'anunciar és que en el cobrament d'aquest rebut d'escombraries és un desgavell. A molta gent no li ha arribat la carta de pagament i ara han començat a enviar notificacions dient que han d'anar a pagar per força i amb interessos per impagament, quan no han rebut aquesta notificació. Ens consta que molts veïns no han rebut la notificació i ara els estan perjudicant d'aquesta manera. Hi ha un descontent generalitzat perquè les coses no s'han fet bé i perquè la taxa és absolutament abusiva. Per tot això nosaltres no hem pogut donar suport a aquests pressupostos.
I el proper any, que no es pot utilitzar la qüestió de confiança, creu que poden arribar a un acord amb el PSC o una altra força? Perquè el pressupost municipal pel 2027 o és amb algun acord o no tirarà endavant.
Donar la situació de l'Ajuntament, nosaltres suport a aquests pressupostos, o sigui, els pressupostos no són garantia de res aquí en aquest Ajuntament, és a dir, et pots comprometre a fer un carrer i no l'acabes fent, tot i que hi ha la partida econòmica. I el problema no és un tema econòmic, de fet, amb els fons europeus, amb el que ve de l'Estat, hi ha diners suficients que l'Ajuntament no l'estem aprofitant. No l'estan aprofitant. Per què? Perquè són capaços de no executar-ho, no? Per tant, davant d'aquesta situació, que és desesperant, la veritat, perquè amb les necessitats que tenim, que no siguem capaços d'invertir els diners que tenim i que podríem tenir, i molts més que podríem tenir, perquè podríem demanar més ajuts, més subvencions, davant d'aquesta situació diem, ja els hi hem tornat a dir, si rectifiqueu en el tema del rebut d'escombraries i plantegeu una reducció de l'IBI, nosaltres, per compensar aquestes taxes abusives, perquè el que no pot ser és que no tinguem els serveis adequats i, a més, hagi aquest increment i aquestes taxes en els tributs molt per sobre de la mitjana. Si arribem a acords en aquest sentit, nosaltres podríem donar suport a uns pressupostos que, repeteixo, i direm quan els votéssim, que no són garantia de res.
En el darrer ple municipal va haver-hi retrets entre govern i oposició al voltant dels mitjans de comunicació municipals. No es troba l'acord, ara sembla que sí, no?, per renovar el Consell Executiu de Programació, i això fa que quedi bloquejat, que està ara caducat, el contracte programa, que és essencial pel funcionament dels mitjans. Què n'opina de tot plegat, de tota aquesta situació?
Jo crec que podria parlar en nom de tota l'oposició, que no em correspon a mi, parlo en nom d'Esquerra Republicana, però el que es volia des de l'oposició era que aquests tres periodistes que havien de ser nomenats per conformar aquest Consell Executiu havien de ser professionals que garantissin una autonomia. I que, per tant, com a anterior etapa, molts d'ells no hi van participar, els que hi van anar, no hi van participar, no anaven a les reunions i es delegaven la direcció, nosaltres el que pensem que aquí el que estava en joc era el control democràtic dels mitjans de comunicació, perquè siguin plurals, perquè d'alguna manera no siguin un instrument al servei del poder, no? I això és el que ha estat en debat. Estem en negociacions, a veure si som capaços de desbloquejar-ho, i nosaltres no es tracta d'un control ideològic, es tracta de simplement tenir tres professionals amb personalitat, ben qualificats, i que defensin criteris professionals. Evidentment, sempre els criteris professionals defensaran la llibertat d'expressió, la pluralitat, els serveis públics, en aquest cas periodístics i audiovisuals, estan al servei de la ciutadania, no del govern de torn.
Ja per últim, vostè com a conseller metropolità a l'EMB va votar aquesta setmana, va abstenir-se en l'aprovació del PDUM, que és el Pla Director Urbanístic Metropolità, que és una mica el que marcarà la política urbanística de l'àrea metropolitana en els propers anys. Per què va votar això i per què perjudica a l'Hospitalet? Que, bueno, hem de dir, no?, que es van posar d'acord amb els regidors del PSC a EMB, que també es van abstenir.
Sí, és un tema, aquest, abans parlàvem d'un tema històric, aquest és un tema històric també, és a dir, tant els tres regidors del PSC com jo mateix, com Esquerra Republicana, ens varen abstenir i varen fer un vot diferenciat respecte als nostres grups polítics. Per què? Perquè la proposta que planteja aquest pla director urbanístic, que és dissenya el futur urbanístic de la ciutat dels propers 30 anys i més enllà, és realment inassumible, impresentable. No tinc temps ara de veure el que són les propostes, però contempla, entre altres coses, un increment d'habitatges per sobre del planejament actual, no per sobre de la realitat actual, sinó per sobre del planejament actual, de més de 5.000, entre 5.000 i 6.000 habitatges nous, en zones molt tensionades, en zones, per exemple, de la Florida, el Torrente Gornal, per dir una cosa que sorprendrà a tothom. Pretenien construir habitatges en el que és l'actual mercat dels Pajaritos. Vull dir, allà on hi ha zones verdes, construir habitatges. I per què? Perquè volien compensar-ho amb un pretès soterrament de les vies. És evident que ens falta projecte a la ciutat, perquè tot el projecte que s'ha anat construint històricament, tant en el Can Rigal, amb l'Hospital General, com el tema del soterrament de les vies, ha fet fallida absoluta. Ens hem quedat sense relat. I cal recuperar un relat col·lectiu del què vol ser aquesta ciutat en el futur. Per això jo el que he dit és que més enllà de fer aquests debats poc transparents que s'ha fet a l'àrea metropolitana, s'obri un debat a l'Hospitalet amb tots els grups polítics, amb les entitats, per veure què volem que sigui aquest pla director urbanístic. I nosaltres, sobretot, hi ha un principi clau, i és que no podem acollir més gent, no podem tenir més habitatges en zones tan tensionades. Apostem per la rehabilitació, però sobretot apostem perquè els nostres conciutadans tinguin les zones verdes que es mereixen i els equipaments que es mereixen.
Aquest PDUM és una aprovació inicial, no? Per tant, encara hi ha marge per poder canviar-ho, no?
Crec. Sí, aquest és el motiu per almenys el qual jo no vull parlar en nom dels altres regidors, però és cert que aquí nosaltres, pel que m'ha dit l'alcalde, s'han compromès a retirar pràcticament aquesta proposta i refer-ho, i per tant, com és una aprovació inicial, nosaltres ens hem abstingut. Nosaltres no, jo. El meu grup d'Esquerra Republicana ha votat a favor i el PSC ha fet igual. O sigui, ens hem unit per defensar la ciutat. I això crec que és un bon exercici que hauríem de seguir fent. L'Hospitalet està molt menys tenida a nivell general i necessita que els conciutadans, els grups polítics, fem força perquè l'Hospitalet es faci respectar. Per tant, jo he dit, si en l'aprovació final, en l'aprovació definitiva, no canvia substancialment aquesta proposta, jo ja anuncio que com a conseller de l'àrea metropolitana votaré en contra.
Molt bé, doncs Jaume Graells, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa, gràcies per fer aquest repàs de l'actualitat i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres continuem a l'informatiu. El dilluns es posa en marxa una nova línia d'autobús per l'Hospitalet. Serà la línia M15 i fa el recorregut de Cornellà fins a la Diagonal de Barcelona, passant pels barris de Sant Josep, el centre, la Torrassa i Collblanc. Des de l'AMB afirmen que la nova línia servirà per treure pressió a l'M12, la línia diurna més utilitzada i que ha acumulat diferents queixes veïnals.
Dilluns vinent començarà a operar la nova línia d'autobús metropolità M15. El nou servei connectarà l'Hospitalet amb la Diagonal de Barcelona i amb la zona del centre comercial Esplau de Cornellà. L'objectiu és descongestionar les línies M12 i M14, que tenen un ús molt elevat. De fet, l'M12 és la línia diurna amb més demanda de l'AMB, però no pot créixer més en capacitat. I és que el seu recorregut, amb alguns carrers estrets, impedeix que hi passin autobusos grans.
La línia M14 i M12 tenen unes freqüències molt elevades, però moltes vegades doncs, són insuficients. I en el cas de l'M12, amb la limitació que hi ha, doncs, sobretot en el barri de Collblanc, on no es poden posar vehicles de més capacitat. I, a més, la freqüència ja tan elevada que té fa que no es sigui molt difícil ja de regular i d'operar. Per tant, això vol dir que és una línia que és molt difícil que li puguem incrementar l'oferta.
La nova línia compartirà recorregut amb l'M12 pels barris del centre i de Sant Josep, on els carrers són amples. Després, en comptes de seguir per Collblanc-Torrassa, l'M15 seguirà per l'avinguda del Torrent Gornal, que actualment no té servei de bus, fins a arribar a la Diagonal. Un recorregut que permetrà que hi circulin autobusos articulats a partir de l'estiu.
La M15 circula amb un tram solapat amb la M12, però a partir de la Torrassa ja cap amunt va per a l'eix de l'avinguda Torrent Gornal. Aquest recorregut de l'M15 ens permet posar vehicles articulats. Està encarregat la fabricació de 11 vehicles articulats que arribaran abans de l'estiu i, per tant, hi haurà una segona fase on tota la flota que circularà per la M15 seran vehicles articulats a 18 metres amb més capacitat.
La nova línia donarà una alternativa d'alta capacitat als usuaris de l'M12 i l'M14, dues línies que acumulen queixes dels passatgers pels incompliments d'horaris. De fet, la MB ha sancionat en diverses ocasions l'operadora Moventis.
La M15 no respon a un objectiu d'arreglar la M12, sinó de treure pressió de l'alta demanda que té. La MB doncs, continua a sobre de l'empresa perquè la prestació tant de l'M12 com de l'M14 es realitzi com s'exigeixen els contractes. No? I per tant, aquestes línies continuen estant vigilades, inspeccionades per la MB de manera diària.
En paral·lel, es reestructurarà la xarxa de busos al barri de Sant Feliu, amb un nou recorregut de l'L20 i l'L21. També es millorarà la freqüència de les línies 82 i 85.
El grup municipal del Partit Popular denuncia la situació de les biblioteques municipals i reclama un pla de xoc per millorar un servei que consideren es troba en un moment dramàtic. La portaveu dels populars, Sònia Esplugas, en roda de premsa ha lamentat que un servei que els usuaris sempre han destacat com a positiu en el baròmetre de ciutat ara visqui una situació tan precària amb falta de manteniment a les instal·lacions i manca de recursos que es tradueix en falta de personal i franges horàries en què els equipaments han de tancar.
Parece que David Quirós, lejos de solventar esta situación, la única cosa que se le ocurre es cerrar ese servicio en lugar de buscar alternativas rápidas para poder solventar esta falta de personal. Como digo, desde el Partido Popular lo que creemos es que tiene que haber un plan de choque para mejorar el servicio de mantenimiento y de seguridad de cara a los usuarios. Por eso nosotros desde el Partido Popular vamos a presentar una moción para este próximo mes de febrero en este sentido, hacer una auditoría y bueno, una planificación, un plan de choque pues para mejorar el servicio a lo que respecta en tema de mantenimiento, en tema de personal, en tema de seguretat.
I el portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez, ha alertat sobre el nou Pla Director Urbanístic Metropolità, aprovat inicialment aquesta setmana al Consell Metropolità de l'AMB. Domínguez denuncia que el document preveu construir a zones de l'Hospitalet ja tensionades i amb molta densitat de població. Els comuns defensen que cal invertir en rehabilitació i oferir nous equipaments i espais verds. A més, han criticat que els consellers de l'Hospitalet, a l'AMB, del PSC i Esquerra Republicana, s'hagin abstingut en la votació per aprovar el PDUM, mentre els seus partits promouen altres operacions urbanístiques. Malgrat les crítiques, consideren que globalment és un document positiu.
Nosaltres ho diem molt clar. No més blocs. A l'Hospitalet no es pot construir més. A l'Hospitalet, en tot cas, aquestes oportunitats metropolitanes, aquestes oportunitats de fer habitatges, de fer serveis, s'han de fer a partir de la rehabilitació del teixit urbà ja construït. I l'espai guanyat a les vies ha de ser zona verda, zona per equipaments. Si realment aquests grups que s'han abstingut, han tingut aquest gest d'abstenir-se, siguin conseqüents i actuïn, li diguin als seus companys de Barcelona, que no es construeixin més blocs allà a Citroën i siguin conseqüents i no construeixin més aquí a l'Hospitalet.
Punt d'inflexió en la celebració del Dia d'Andalusia a l'Hospitalet. L'Ajuntament i la Federació Coordinadora d'Entitats Andaluses han dissenyat un programa que amplia i diversifica el ventall d'activitats, sobretot les de caire cultural, i reparteix les propostes per espais d'arreu de la ciutat.
El lema serà Siente Andalucía, sent Andalusia, que comparteix cartell amb una sabata flamenca amb el característic clapejat de llunes i dos colors ben identificadors de la comunitat, verd oliva i vermell. El Dia d'Andalusia mantindrà cites tradicionals com la missa rociera, l'ofrena floral a l'olivera i el memorial Antonio Mairena, i n'afegirà d'altres com ara un tast de vins del sud, masterclasses de cant flamenc, de calaix i de rumba catalana i un recital de poemes de García Lorca.
Como nueva actividad tenemos la charla a la biblioteca sobre Federico García Lorca, que es una persona muy importante para todos los andaluces, y la cata de vinos también, la charla sobre el vino andaluz, es también uno de los actos que es novedad y que también lo valoramos como muy positivo. Era muy necesario un cambio de formato, el abrirla a la ciudad y a toda la población por diferentes barrios.
Entre el 27 de febrer i el 14 de març, el programa es desplegarà arreu de la ciutat, amb actes a les places de l'Ajuntament i la Bòbila, al Centre Cultural Claveles i a biblioteques i centres culturals. El programa es pot consultar al web municipal l-h.cat. Aquest nou format respon a la intenció del govern municipal de fer arribar la cultura a tota la ciutat.
Desde hace tiempo la política cultural de esta ciudad lo que pretende también es llegar a tener escenarios en los diferentes barrios, en los diferentes entornos de la ciudad, no solo en un espacio que ha sido un espacio de referencia para dar respuesta a esa nueva iniciativa que esperemos que llegue a muchos más ciudadanos y ciudadanas y que además esperamos que realmente guste y que sea el inicio pues, de una nueva etapa en la celebración de del día, de la semana, de la quincena de Andalucía, como será este año desde el 27 de febrero hasta el 14 de marzo.
Tant l'Ajuntament com la Federació Coordinadora d'Entitats Andaluses de la ciutat han convidat el conjunt del veïnat de l'Hospitalet a gaudir d'unes propostes culturals d'arrel andalusa però obertes a tothom.
Després de la cancel·lació dels actes de Carnestoltes d'ahir a causa del vent, la ciutat s'ha despertat avui plena de canalla disfressada. Un dels primers que han sortit a celebrar aquesta festivitat han estat els usuaris, educadors i familiars de l'escola L'Escorça, al barri de Santa Eulàlia. Amb la temàtica Tradicions Catalanes, la comitiva ha hagut de retallar el recorregut habitual a causa de la pluja, tot i que han pogut sortir de les aules. Durant el matí han fet un petit passeig pels carrers propers al Centre d'Educació Especial i han continuat la celebració amb música i molt de ball als porxos del carrer Prestadora. Aquesta celebració anual permet a la canalla gaudir del Carnestoltes en família i alhora serveix per reivindicar les necessitats especials i una escola més gran.
D'esta manera pues, també se ve dando la rúa pues, que estos niños también disfruten igual que los otros niños y también hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer fiestas y la vida la viven pues como el resto de los niños.
El colegio que tenemos es muy pequeño y es concertado y bueno, la idea es tener un colegio propio más grande y que sea de realidad.
La Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet ho té tot a punt per a celebrar el Carnestoltes, enguany amb una disfressa reivindicativa.
Amb disfresses d'infermeres, la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet ha reclamat la construcció d'un nou Hospital General a Can Rigal. Asseguren que el futur campus de salut clínic UB que ocuparà els terrenys no serà un hospital pels veïns del Samuntà i forma part d'un consorci públic o privat. A més, demanen descartar residències universitàries i habitatges a la zona.
Vamos a aprovechar los carnavales para recordarle al alcalde que no renunciamos al Hospital General Can Rigal, que lo hemos estado peleando más de 20 años, que hay el 25% del terreno de Can Rigal pertenece a Hospitalet y ahí queremos nuestro hospital, un hospital que conseguimos que se firmase tras 20 años de reivindicaciones y cuyo espacio también lo necesitamos para todos los servicios públicos deficitarios de toda la zona norte.
Les afectades recorden que la zona nord està molt densament poblada i els veïns s'han de desplaçar-se massivament lluny dels barris per rebre atenció hospitalària.
No están teniendo en cuenta el coste que tiene para los usuarios el tener que desplazarse fuera de la ciudad para la atención médica. El coste en tiempo, el coste en absentismo laboral, el coste en esperas de familias enteras y el coste en salud psíquica, física también.
L'entitat assegura que mantindran la lluita per l'Hospital General de Can Rigal, que lliuren des de fa dues dècades.
Demà dissabte, el Centre d'Esports L'Hospitalet s'enfrontarà com a visitant al Vilanova, un rival directe que es troba només un punt per sota la classificació, un duel on Sergio Juste debutarà com a primer entrenador.
El nou entrenador, Sergio Juste, ha tingut tan sols un parell de dies per preparar el partit de demà al camp del Vilanova. Poc temps per intentar explicar als jugadors el seu llibre d'estil i filosofia de joc. Tot i així, el tarragoní ha confessat que es tracta més d'una qüestió anímica que no pas futbolística. I és que tot i la crisi que s'ha viscut aquesta setmana, l'equip es troba immers en la lluita per l'ascens. Els tres colíders, Badalona, Manresa i Cornellà, estan a 5 punts, una distància assumible.
Intento transmetre, no?, que estem aquí, que queda molt, que la lliga està molt apretada, que tothom està fallant. Jo penso que el grup està confiat, està amb la confiança que necessitem per guanyar partit. Hem de treballar pues, encara més i fer més hores i estar més conscienciats amb l'objectiu.
De la seva banda, el vestidor ha captat de seguida el missatge i tots volen remar en la mateixa direcció.
Estamos muy, muy contentos, la verdad, yo creo que ha sido una decisión acertada del club y nada, vamos todos a la misma dirección y eso, darle mucha fuerza a Cristian.
El rival de demà, el Vilanova, és l'equip revelació de la temporada. Ja va ser capaç de guanyar l'Hospi la primera volta i destaca per ser el conjunt menys golejat.
És un equip molt, molt treballat. A nivell ofensiu també ho fan molt bé. És un equip que fa moltes coses, que tant defensivament com ofensivament. I bueno, sí que és veritat que això, no? que és un partit difícil, un camp difícil, però bueno, penso que si nosaltres aconseguim fer el que ens proposem, pues, penso que anirà bé.
Els ribarencs tindran les baixes d'Uri, Artuñedo, Jairo, Josep Serrano, Sergio Aguza i Vitali, que està sancionat.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i llacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.